A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Era el desembre de 1958, un vol de Viaco que havia sortit de Vigo enmig d'una impressionant nevada que es veu que els, fins i tot els pilots havien dit al passatge que si no volien pujar l'avió que no ho fessin. O sigui que imaginin-se com devien anar les coses, i que va acabar doncs abans d'arribar a Barajas, a la serra de Guadarrama. Allà van morir els ocupants de l'avió i el passatge i la tripulació. I entre la tripulació, Maribel Sastre, una jove safata catalana. Tot plegat li ha servit a Edwin Winkels, periodista holandès, afincat a Sitges des de fa molts anys, que per això, per fer la seva última novel·la, és a dir, imaginar a partir del que sabem de la realitat. Edwin Winkels, bon dia.
Hola, bon dia.
D'on surt aquesta història, d'on rescates aquesta història real que després et serveix per imaginar el que passarà? A veure...
Surt, bueno, primer de la meva curiositat com periodista i escriptor, i un dia, ja ara fa 10 anys, just en 2006, vaig estar en un enterrament al cementiri de Montjuïc, que és increïble. Jo sé que molta gent no s'hi ha apropat mai, com aquí tampoc al cementiri de Sant Sebastià. No sé, a mi m'agraden molt els cementiris.
Hi ha molta gent que li agrada molt passejar-se pels cementiris.
Sí, hi ha passejades, hi ha tombes, i hi ha vida als cementiris. I aquesta era la vida de Maribel. Vaig estar, i era un cementiri on bueno, dominen els nínxols i els panteons amb creus, amb àngels, pues, hi havia el busto d'una noia amb la gorra de hostessa de vol, i clar, això crida molt l'atenció. I em vaig apropar i em vaig mirar una mica què posava. Posava el nom, que va morir, en acto de servicio, posava que era azafata. Llavors, això ja m'intrigava. Com una noia als anys 50, de 18 anys, ja era azafata, que no hi havia massa azafates en aquella època. I em va intrigar, com que era de Barcelona, doncs vaig començar a investigar, fins trobar una bona història per treure anys i anys després un llibre, una novel·la.
La història és un vol de Vigo que havia d'anar a Madrid, però que no acaba a Madrid, sinó que acaba a la serra de Guadarrama, la serra que hi ha just abans de Madrid.
Sí.
Un avió que surt de la companyia Aviaco. Ara ja no existeix la companyia Aviaco, però doncs els que tinguin uns anys se'n recordaran que després d'Iberia era la companyia d'aviació més important de l'Estat, que a més no tenia uns avions gaire bons, oi?
No, eren temps, mira, el temps grisos a Espanya, no? Els anys 50, anys de plomo.
L'autarquia.
Sí. I Aviaco era una companyia nova i necessitava avions, i els comprava bastant baratos, i aquests, per exemple, eren avions, es deien Languedocs, que eren francesos, que Air France ja no volia més aquests avions per antics, per moltes hores de vols que portaven, i Aviaco comprava els avions més baratos, i inclús, o sigui, tenien tan mala fama que els pilots posaven apodos als avions de no vuelo, no rulo, tenien noms, i inclús als aeroports hi havia un refrán que gent deia que si vols descobrir aquest món, vola amb Iberia. Si vols descobrir l'altre món, ves amb Aviaco. Era una mica per la fama que tenia Aviaco. Encara que també hi havia avions d'Iberia, sobretot aquells anys, en any i mig, des de 57 a 59, van caure 5 avions, un aquí, just davant de la costa de Castelldefels, que va morir també 20 persones, i dos eren d'Iberia, o sigui... Eren temps molt, molt diferents de volar com ara.
El que hem llegit és que no es coneixen amb exactitud, perquè a l'època probablement les coses es feien diferent de com es fan ara, les causes de l'accident. Se sap que va haver una tempesta de neu i que probablement això va afectar, òbviament, o a la visibilitat o a la capacitat de sustentació de l'avió, pel que fos. El que passa és que es van estampar contra una muntanya.
Sí. Sí, no, és difícil perquè, clar, aquells temps... mira, just ahir vaig arribar a Sud-àfrica i vaig estar a la cabina del pilot i veus tots els llums, els metres, tot, bueno, i tantes coses. I, clar, aquella època era molt, no n'hi havia electrònica, no, o sigui, eren, per exemple, ara són dos o tres en la cabina, ara eren quatre en aquell temps, un pilot, un copilot, un mecànic i un radiotelegrafista per comunicació. No funcionaven bé les comunicacions, feia molt mal temps aquells dies, la primera nevada de l'any, i clar, per aquesta zona, o sigui, això comença a baixar els avions, que volaven a 2.800 metres, i aquesta muntanya, la Guadarrama, on es va caure, a més, per un escriptor, el nom de la muntanya és increïble, perquè es diu La Mujer Muerta, la sierra aquesta.
Ja té un...
I sí, tu veus des de Segovia, veus, per això té el nom, veus una dona recostada, sembla, i l'avió va xocar amb la rodilla de La Mujer Muerta. I és l'últim cim de 2.000 metres abans del descens a Barajas. I llavors jo vaig pujar-hi per estar al lloc i trobar-ho, i et pots imaginar que primer era difícil volar amb núvols, amb neu. Tinc l'informe oficial de l'accident, per exemple, que explica això, que segurament la meteorologia va influir moltíssim, la mecànica de l'avió, que tampoc era massa bona. I els pilots volaven a ojo, o sigui, deien, no havia altímetro, no hi havia res, o sigui, era el que ells veien, i no van veure segurament aquesta muntanya de la Mujer Muerta.
Per tant, doncs, van anar a parar directament contra la muntanya. Quanta gent anava dintre de l'avió?
Hi havia 16 passagers i 5 tripulants.
Tots
inclòs les tots, sí. La història, a més, era molt intrigant perquè l'avió va desaparèixer, o sigui, no es va saber primer on era. De cop i volta ja no havia comunicació amb l'avió. L'últim havia sigut a Salamanca i ja no sabien on seria exactament. Clar, això, aquesta zona és increïble, de la Sierra de Guadarrama, la Sierra de Madrid, tots junts són 100 quilòmetres, i finalment, després de dia i mig, en algun poble petit de Segovia la gent diu, no, hem escoltat alguna cosa a la muntanya, un soroll, una llum, pot ser que hagi caigut aquí. I va ser dos o tres dies després que un pastor de la zona va pujar a la muntanya amb el seu germà i van trobar l'avió. I ja, doncs, clar, amb tot el passatge mort, s'havia incendiat l'avió, la majoria de la gent era irreconocible perquè estava cremat tot, i hi havia tres persones fora de l'avió, entre ells la azafata del llibre Maribel.
És a dir, que havien o saltat durant l'accident o caigut fora de l'avió durant l'accident, i per tant, doncs, tres passatgers no, o tres membres de l'avió no s'havien cremat dintre de l'avió, sinó que havien mort a l'exterior del...
No sap, clar, perquè no es feien autòpsies ni res. Sí que no, el pilot estava fora, però li mancava un tros del cap, estava mort a l'instant segur. Però la història curiosa era de la azafata, perquè estava a uns metres contra una roca, això és una muntanya plena de roques molt grans, i ella estava quasi sense ferides ni res. I clar, jo com a escriptor en aquest llibre, com ningú pot assegurar què li va passar, però com a escriptor he utilitzat la idea de que ella va sobreviure. El que passa, clar, feia 5 graus sota zero a la muntanya, era difícil. L'accident va passar a 6:30, a 6:45 de la tarda, i ara de nit, molt fred, la neu que caïa. Llavors m'he inventat la història que ella ha sobreviscut, i explico també com per als ulls de Maribel com és això d'estar a la muntanya al costat d'un avió destrossat.
Aquí entra, per tant, el concepte de la imaginació. No podem certificar que passés això, com podria perfectament haver passat.
Sí, o sigui, tot en realitat moltes, o sigui, són els fets reals que hi ha. Diguem que jo dic que és com un quadre, el marco d'un quadre, que són els fets reals, i la pintura que he fet jo, o sigui, que és amb la imaginació. entrevistes amb familiars, la filla del pilot, familiars llunyanes de l'azafata, familiars d'altres persones passagers que hi havia a bord, ells m'han explicat una mica la història de la seva família. I tot això l'he juntat, no tan sols en una història sobre aquest accident de l'avió, perquè hi havia moltíssims accidents de l'avió, no és que era gens especial, sinó una història d'aquells temps, d'una noia jove que vol ser azafata. Tot això, clar, els diàlegs i tot això són invenció meva, com jo no he estat dins de l'avió, ni he estat dins de la casa de la família, una família que espera dues germanes petites per arribar. O sigui, són tots invencions com no, la llibertat, no, de l'escriptor.
Per què tries aquest format? És a dir, és evident, és absolutament lícit triar un format més novel·lat, però la història no hagués donat per una història més periodística, més explicació pura dels fets, de com es gestionava a finals dels anys 50 a l'Espanya de l'autarquia un accident d'avió? Pregunto, eh?
No... Sí, no, més que res això, perquè no era l'únic accident, hi havia molts, ni era especial, això pot ser, per mi era especial, però per això el tema de l'azafata, el bust, sí, a Montjuïc, i jo crec que no es prestava una història de no ficció. Vaig escriure per al periòdic de Catalunya fa anys un reportatge llarg d'això, això sí, un reportatge periodístic, però llavors ja hi havia tanta gent que li impactava molt aquesta història que sempre he pensat que tindria més coses, no?
D'acord, estirava el fil a partir.
Sí, però fer-lo de no ficció pues, em quedaria molt més limitat, perquè no saps realment què va passar i
no
tot això.
Incorporar.
Tinc l'informe de l'accident, però tan sols l'informe de l'accident és molt, molt avorrit. I llavors hem inventat una mica la història, o sigui, de la vida en aquella època, però sempre amb ulls d'un escriptor.
Com has accedit a les fonts per poder vestir aquest marc? Perquè el que es podia conèixer d'entrada és simplement l'any 58, el desembre del 58, hi ha un accident d'avió, d'un avió de l'Aviaco, en una muntanya de la Serra de Guadarrama. A partir d'aquí, com es troba l'informe oficial de l'època? Com es localitzen la família? Com reaccionen les famílies davant de un periodista que l'any 2000 i escaig els hi pregunta per la mort d'un familiar a finals dels anys 50. Sí. Com s'ha vestit tot això que ha ajudat a construir el marc on encabia aquest quadre que ens sí, comentaves?
Això, els temps d'internet també ha ajudat molt, clar, per un periodista. Primer, clar, quan vaig veure la tomba, vaig apuntar el nom, Maria Isabel Sastre Bernal, era el nom de la azafata, i quan vaig tornar a la redacció del diari vaig posar aquell nom i ja em van sortir directament diaris de l'època, l'ABC de Madrid, que dedicava pàgines i pàgines a la búsqueda de l'avió, de la història, una mica també famílies, i allà ja posava el primer dia tots els noms de tots els passagers, per exemple, i vaig començar a buscar per allà, no? Encara que estaven molts noms estaven mal escrits per les presses i tot això, que era difícil de recuperar. També sortia, per exemple, l'adreça exacta on vivia Maribel, que era filla única, amb els seus pares a Barcelona, a la cantonada dels carrers Bailén i Casp. I vaig anar-hi, per exemple. Dic, mira, a veure si encara viu algú de la família. I era veritat. O sigui, vivia, vaig trucar a tots els pisos, i al segon pis pues vivia una sobrina molt llunyana, o sigui, que mai havia conegut l'hostessa, però que sí, per exemple, a casa guardava encara els àlbums de fotos de la noia que he utilitzat per la promoció del llibre, que guardava fotos de la fata dels anys 50 que havien fet. Ella sols treballava mig any fins que va morir, però ja tenien fotos d'ella i tot això. La mare sempre havia guardat les fotos i retalls de diaris i em vaig portar i utilitzar. I això també, les famílies, el mateix, que el que tu dius, ostres, no és delicat, tu comences a parlar amb gent, però la reacció ha sigut totalment contrari. Han sigut molt oberts i ells diuen ara que ha aparegut el llibre que per ells és com un homenatge a les seves famílies, als seus pares, filles, el que sigui. Diuen perquè, clar, per ells ja fa 58 anys que va passar. I per ells, sobretot per, encara es viu, per exemple, una mare, doña Emília, que va perdre dues filles petites, que tenien 9 i 10 anys, quan volaven a Madrid per reunir-se amb la família que havia emigrat de Galícia a Madrid. Pues Emília, doña Emília, encara viu. I diu, clar, jo he portat aquest dolor 58 anys. Ja. I clar, la primera setmana, el primer mes, tothom es preocupa de ti i tot això, però la vida continua i la resta del món ja s'oblida una mica de la teva tragèdia personal. I ells diuen, sí, ostres, que raro, un holandès de Barcelona que comença aquí, ens recorda d'un accident d'avió, una tragèdia que ens ha marcat la vida, va ser país, primer molt estrany, i ara he anat a Madrid a portar el llibre a tothom que m'ha ajudat, la filla del pilot, la família aquesta de les noies, altra gent, el pastor a Segovia que va trobar l'avió, que encara es viu també, i tothom li agrada, ho diu la mare, per exemple, diu, no sé si, no crec que llegiré el llibre, perquè m'apropa massa els dies el que va passar, no?, quan intento oblidar. Però sí, diuen, mira, queda ja per la història el record en les nostres familiars.
De tota manera, entenc que l'Edwin ha estat especialment curós amb la fibra sensible que havia de tocar a l'hora d'imaginar el que havia passat dintre d'aquell avió.
Sí.
Tenint en compte que les fonts originals són gent que va viure, que va patir en primera persona, no només els descendents, sinó, com has comentat, ascendents, és a dir, la mare de les dues nenes. Com gestiona explicar una història interessant sense violentar la part sensible que pot haver en la realitat?
Sí, no, això és amb molt cuidado, amb entendre com reacciona la gent a la mort, no? La pèrdua d'alguna persona, i sobretot de la manera d'escriure. Jo crec que és un llibre, molta gent m'ha comentat, és un llibre que emociona, que quasi tothom ha de plorar una mica llegint les últimes línies,
sí.
Encara que saps com acaba el llibre, quan ja estàs dins el llibre t'oblides i et fiques dins de la història, però és, crec, la manera d'escriure, que és una manera... No necessites, per una tragèdia, si jo descriure el que passa, no necessites adjectius molt dramàtics o tràgics. Tu explica el que passa.
Sí, la història gent, ja ho
exemple,
és, no?
A bord és feliç, la família és feliç, estan esperant a les filles, etc. I tu expliques una mica... Notes que creix la tensió, per exemple, a l'aeroport de Barajas quan l'avió no arriba. Però tan sols descrivint-ho, ja agafes l'atenció del moment, ja agafes la emoció d'esperar, i no cal profunditzar molt més en la ferida, dient coses... Bueno, jo no sóc molt d'adjectius d'aquells que no calen. O sigui, és una manera d'escriure no freda, però ficant-te dins dels personatges i amb emocions absolutament reals, i això amb cuidado, perquè això sí, doncs a molta d'aquesta gent seguiu viu, els familiars, i no vols violentar tampoc les seves emocions.
Quantes històries recuperes de dintre de l'avió? Quantes històries imagines? Has parlat d'aquestes dues nenes, òbviament de la safata, també em sembla recordar que vas parlar amb el fill d'un pilot.
Sí, no, la filla
del pilot.
Sí, i la filla del mecànic a bord. O sigui, no vaig trobar tothom, clar, que era bastant impossible. Vaig parlar, per exemple, per una història que no utilitzo al final. Hi havia un passatger que no va aparèixer a Vigo, a l'aeroport, i resulta que vaig parlar amb el seu fill, que era un dentista, i la seva filla s'havia posat malalta aquell dia i no va volar, i va escapar del destí.
Les típiques històries, sí, de que jo em vaig salvar per què.
Sí, i tampoc m'interessava posar massa històries. Al final he agafat tres molt concretes, sí, dins del llibre, però per exemple, també vaig trobar, hi havia un xilè a bord, un noi de Santiago de Chile, i vaig pensar, què fa aquí, no? O sigui, i acabava d'arribar en barco des de Montevideo, d'Uruguai, a Vigo, i va agafar l'avió a Madrid, i va acabar el viatge allà, i vaig trobar la seva família a Chile, i em van explicar, ostres, Nacho, bueno, es recordaven, que va fugir de Chile, perquè s'havia enamorat de la seva que era prima, com es diu en
català? Cosina.
La cosina, la seva, de la seva cosina. I per la cosina estava casada. I clar, hi va un merder de la família i ell va fugir. I va decidir, mira, vaig més lluny possible estudiar a Madrid. És una part de la història que poso també, que són detalls d'altres històries. Hi havia, per exemple, un futbolista de Celta de Vigo, un exfutbolista que estava viatjant a Barcelona. Havia un noi de Barcelona també que era representant d'alguna cosa que no sé què. No vaig trobar família. Tenia un germà encara que estava ingressat aquí a una clínica, estava un senyor molt gran, no he trobat tothom, però a mi m'interessava molt, a part la història de Maribel, altres històries de la seva mare, senyora Anna, que parla 50 anys després sobre l'accident. Ella fa memòria i com ha viscut sense la seva filla, com ha acceptat la mort, etc. I molt impactant la família aquesta de Galícia, que va emigrar a Madrid, però tenien tres filles i no podien portar les tres perquè tenien tan sols una habitació petita, no tenien diners, res. Quedaven les dues filles més petites amb els avis a Pontevedra, i després de 5 anys per fi ja tenen un pis propi, o un pis de lloguer, però un pis amb habitacions, una mica més de diners, i estalvien per portar les nenes a Madrid després de 5 anys.
Quines històries, cadascú té una història.
Sí, no, i són històries molt també d'aquella època, no? Dels anys 50, dels principis de la immigració, que no hi havia feina, que el camp era horrible, i que aquesta gent de Madrid, els gallegos, es junten amb els gallegos i els andalusos amb els andalusos. És la història, em centro molt en Maribel, d'una noia que vol fugir. És invenció meva també, perquè ningú, ni la seva mare, sabia per què volia ser hostessa de vol, perquè no existia quasi la professió. Com va estudiar francès i anglès per poder ser-ho, perquè necessitaves dominar llengües. I també explico una mica la història, m'invento que ella volia escapar volant de l'Espanya gris d'aquella època en què les dones, per exemple, no tenien, bueno, tenien futur, però el futur de la dona en general és buscar-se un marit, tenir fills i fer família i ja està, i estar a casa, i estar una noia molt, molt diferent.
D'acord. A veure, la veiem a les fotos i fins i tot aquest monument que hi ha, com comentaves, al cementiri de Montjuïc, es veu una noia molt maca, molt guapa, allò amb el típic vestit de safata dels anys 50-60.
Sí.
I això, en una època que, el que ens comentaves, no hi havia gaires assistents, no hi havia gaires hostesses a Espanya. Em sembla que comentes que n'hi havia unes 40...
Sí, pot ser que hi ha número exacte no ho sé... Tan sols 10 anys abans va començar a Ibèria amb hostesses de vol. Abans eren homes que ho feien, però en el 45 o 46 hi havia les primeres hostesses de vol d'Ibèria. Però clar, era una professió més bastant difícil. En el moment eren dones de famílies bien, bona educades, de col·legis molt cars, etc. Havies de venir de certa, de la classe alta, i ella era una noia de classe mitjana. El seu pare era representant de joies i la mare treballava com a secretària a una empresa aquí de Gelida, de Penedès, crec. I llavors, clar, ella per què descobreix? Surt del col·legi, perquè vas a col·legi de monges, les noies i els nois separats sempre, i el per què descobreix la manera de volar? Jo he posat que trobava un fullet sobre les hostesses de vol en una revista i que la va interessar, per exemple, una pel·lícula. Hi havia una pel·lícula d'Ava Gardner que es va gravar a la Costa Brava i que va d'una noia que s'enamora d'un pescador i que vol escapar també. He utilitzat de tot per explicar com una noia de 18 anys es fa hostessa de vol.
En qualsevol cas, tot històries que poden ser perfectament versemblants, és a dir que
sí, tant.
És possible que, encara que no coneguem la realitat perquè no tenim accés a aquest nivell d'informació, que la història que ha imaginat l'Edwin coincideixi o sigui bastant paral·lela al que en realitat va passar.
Sí, perquè això la gent va explicar, encara que no n'hi ha ningú viu que ha conegut la safata Maribel, però per exemple vaig parlar amb la senyora que cuidava durant 20 anys a la mare de Maribel i m'ha explicat la història de la casa, no? Com vivien com família, com parlava la senyora Anna de la mort de la seva filla, com anava cada mes al cementiri de Montjuïc de posar-li una flor. I això m'agrada també, perquè quan jo vaig descobrir la tomba estava molt mal cuidada, semblava que no anava mai ningú, i després d'aparèixer l'article al periòdico van netejar una mica, suposo, els de cementiris. I ara, al sortir el llibre fa 3 setmanes, ja m'han escrit bastant gent, unes 5-6 persones, que tenen la tomba de la seva família molt a prop i que sempre s'ha cridat també l'atenció a aquesta tomba. O sigui, tothom que té algú familiar a prop diu, ostres, la tomba de la safata. I posaven també una flor i es va recuperar. Em van escriure uns que em van dir que el seu pare coneixia l'home que era nòvio de Maribel quan va morir, que encara viu també, es veu l'home. O sigui que és una molt a prop. Per exemple, hi ha l'altra tomba molt molt famosa, que és de Joaquim Blume, que era el gimnasta català, olímpic, medalla olímpica, que va morir també en un accident d'avió.
És veritat.
Ell està en un nínxol, està en la llista de tombes famoses que hi ha a Montjuïc, i ell està a 20-30 metres de Joaquim Blume, per exemple.
És curiós. Sí. De tota manera, la família doncs, va decidir fer-li un monòlit a la safata, és a dir, va voler preservar el record. Si no hi hagués hagut el monòlit, l'estàtua de la safata, probablement no t'hagués cridat l'atenció. I no, per tant, aquest desig de la família de postergar el llegat o el record d'aquesta noia, després al cap dels anys ha motivat doncs, que t'hi fixessis, que fessis la novel·la, que parlessis amb les altres famílies. Que...
Sí, no, i no tan sols el busto, sinó sota hi ha un epitafi molt llarg, però és impressionant si ho llegeixes. Comença com tu sueño fue volar i volaste tan alto que al final desaparecistes. Y al final de l'epitafio posa una cosa nosotros estaremos esperando ese vuelo lleno de amor que nos vengas a buscar para siempre también.
Caram, que bonic.
Sí, però mira, la senyora Anna va viure fins als 90 anys, es va esperar moltíssim
per fer aquest
vol. Avió per estar amb la seva filla. I sí, ells, o sigui, com que era filla única, suposo que ho feia encara més difícil, no?, d'acceptar, i la van voler recordar amb aquesta tomba tan especial. I també a la muntanya de la mujer muerta, quan jo vaig pujar, ara fa 2 anys i mig, per veure on va caure, etc., per un llibre, jo necessito estar als llocs on passen les coses, pues vaig trobar també amb pedres, havien fet un petit monolito a 2.000 metres d'alçada. Després els rescatadors que van trobar l'avió pues, van deixar un petit record en forma de pedres en record d'aquestes 21 persones que van morir.
És l'únic vestigi que queda a la muntanya de l'accident? O...
Sí, també, mira, el llibre fa moltes coses, m'han escrit també 2 pilots,
sí?
Un, que són també els agrada la muntanya i han pujat diverses vegades, perquè sobretot la zona de Segòvia, aquest és un accident que els grans no han oblidat mai, o sigui, està molt present, i ells van pujar diverses vegades i em van enviar fotos que encara hi ha trossos molt 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 petits del fuselatge de l'avió ferralla, però molt 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 poc. Diu, és un lloc que quasi tot va ser retirat aquells dies, perquè per exemple també la Guàrdia Civil primer va portar l'avió a baix per poder analitzar potser el que va passar, i la ferralla que quedava, pues, els veïns dels pobles pujaven, perquè la ferralla valia molts diners, i ells, mira, baixaven la ferralla que quedava per vendre i guanyar-se alguns diners amb això.
Per tant, doncs, no va quedar gaire vestigi allà.
No, res, allà no n'hi ha res. No. Han passat ja 58 anys i si veus la zona és de difícil, de molt difícil accés. O sigui, hi ha camins a prop, però has de pujar. Em va costar bastant d'arribar al mateix lloc on va passar. O sigui, no trobes ja res de res.
I sobre els informes oficials, es pot, més enllà de que el fet de que són avorrits, el que ens has comentat abans, però eren gaire profuns, es podia o era un passa com puguis i ja està, s'ha estavellat perquè feia mal temps i ja.
Ah, no, estaven ja... molt però molt detallats, sí? Detalladíssims. Sí. No és normal, encara que eren temps franquistes i alguns diuen potser que siguin censurats, no? Uh-huh. O no sé què. També es deia molt que era preferible donar-li la responsabilitat o la culpa al pilot pel tema d'assegurança. Si la culpa va ser de l'avió, mal estat de l'avió, etc., s'hauria de pagar més pel tema d'assegurança de part d'Aviaco. Però era molt, molt detallat, la temperatura, la neu, totes les circumstàncies, les alçades de vol, les comunicacions que no funcionaven. Mm-hmm. Ha estat tot molt, no sé si són 10 fulles, està molt explicat molt detalladament. I fa dues setmanes a Madrid, quan vaig veure la filla del pilot, que és una senyora de 60 anys, ara em va explicar que encara ara a l'escola de pilots s'utilitza aquest accident, diu ella, com primer exemple, com es diu un xupon, que per al temps, per al mal temps, per un núvol, es va tragar l'avió i va llençar contra la muntanya.
D'acord.
S'explica com possibilitat. Però sí, és molt, molt detallat. M'ho va passar un historiador que estava buscant també informació sobre aquest mateix accident.
Uh-huh. Perquè aquí es va atribuir les causes de l'accident?
Posen tres versions al final.
Sí?
Que sí, que és el pilot que ja no veia la muntanya que s'hauria xocat, però tothom amb qui parles i també reconeixen en l'informe que aquest avió Languedoc, quan la temperatura baixava de zero, ja fallava certa mecànica, no anava la ràdio i les ales, pot ser qualsevol cosa, com l'avió estava destrossat per complet, no havia caixes negres com ara tampoc, ni tot això, pues quedava molt poc, tan sols quedava intacta la cua de l'avió i res més, o sigui, uh-huh. És una combinació, segons l'informe de la meteorologia, uh-huh. molt mal temps, i pot ser un error del pilot en el moment de decidir per on superar aquesta muntanya.
Uh-huh. Per cert, que pel que hem llegit també, el pilot va desaconsellar el vol.
Sí, això em va contar la seva filla. Tenia, per exemple, a bord hi havia uns amics seus, los marqueses de Leis, una família de noblesa, i els va dir a ells també, ostres, fa molt mal temps. El vol d'anada, que era de Madrid a Vigo, ja havia anat molt malament per al temps, es tenia que desviar a Santiago, i ell va dir, mira, ni li tocava volar al pilot, perquè ell era el jefe del cap de pilots de tot Aviaco, el que passa, el pilot titular d'aquest avió no va aparèixer, estava malalt, i deia, bueno, ja fa això, és un viatge breu, hora i mig de Madrid a Vigo i tornar d'hora i mig i ja està. I va durar finalment tot el dia, perquè van sortir amb hores i hores de retard des de Vigo. I llavors en Vigo ell va dir i penjar una petita nota als passagers, mira, fa molt mal temps per al camí, jo he de volar, hem de volar perquè és la nostra responsabilitat, però si volen quedar-se a terra poden fer-ho. El que passa, tothom va pujar al final.
Ara no ens ho imaginem, allò a la porta de l'aeroport, una nota de dir fa mal temps, jo si volen no pujar, no pugin. No, no sé si no pujaria amb l'avió.
No, i dius, per què no? Ell ha volat. Però també intento explicar una mica, són diverses raons. Aquell món estava molt militaritzat, també. Uh-huh. Encara que Aviaco era companyia privada, els pilots com ell eren militars. Ell, el José Calvo, havia volat en la Guerra Civil amb Franco, i a la Segona Guerra Mundial, que és una altra història, petita història del llibre, en la Segona Guerra Mundial va volar amb l'Esquadrilla Azul, que era la companyia aèria de la Divisió Azul al front rus, per ajudar a Hitler. I molts d'aquests pilots de guerra van ser després pilots d'Iberia i Aviaco, perquè tenien moltes hores de vol, eren molt, molt, molt experimentats. Entonces, ahí no li tocava volar, però i quan estava a Vigo, pues clar, ordres són ordres, i just abans, 10 minuts abans, havia sortit un avió d'Iberia, I clar, si vols Iberia, tu ets competència, has de deixar clar que tu també pots volar. I amb tan mala fortuna.
Que al final, doncs, Iberia va arribar, sí. I Viaco, que portava pitjor avió, no va aconseguir superar la tormenta.
Sí,
la,
i pot ser que sí, que Iberia pels 10 minuts pues, va poder esquivar els núvols tan grossos que hi havia, o la neu. Això són coses que mai, realment mai sap. Com que es tallava la comunicació des de Salamanca, no sap ningú moment el que va passar des de... I per això van estar buscant de muntanyes molt llunyanes, des d'Àvila fins a Segòvia, per l'avió perdut.
A veure on havia anat a parar aquell pobre avió.
Sí, sí. Mira, encara... A vegades ara costa trobar un avió.
Sí.
A l'oceà Índic, per exemple.
N'hi perdut.
I pues, t'ho he imaginat aquells temps. I feia molt mal temps, a més. Els dies eren molt curts, havia poca llum. Era molt difícil de trobar-ho.
Quan algú escriu sobre algú que no ha conegut, però aprofundeix tant doncs, en la seva vida com en el cas de la senyoreta Maribel Sastre, al final acaba establint una relació.
Sí, jo amb Maribel, mira, jo he pujat molt al cementiri de Montjuïc a veure la seva tomba, a portar gent. O sigui, el llibre va aparèixer primer en holandès fa any i mig, i han vingut hostesses de vol d'Holanda que l'han llegit i m'han preguntat on està la tomba, que ens agradaria veure'l. I això jo, o sigui, tinc, com que ella ja no té família ni res, jo pensava que era l'únic, però ara sí m'he absentat que sí, que hi ha més gent que tenen família a prop que li posen una flor també a vegades, i jo l'he portat al llibre per mira, és una mica, tens una relació especial, com si coneixia la seva vida, no? I també la mare, senyora Anna, com va viure tots aquells anys, van explicar, era molt fort la senyora, i com parlava de l'amor de la seva filla i com ho acceptava per un costat, però com per l'altre costat ha conservat sempre la seva habitació de la seva filla tal com era quan va desaparèixer. Sí, tens una connexió d'alguna manera, i per això m'agrada també tant que ha sortit aquí al castellà el llibre, perquè els familiars, etc., la gent d'aquí ho pot dir, sí, també.
Per què el vas publicar primer a Holanda?
Perquè tinc una editora a Holanda, i vaig escriure ja una primera novel·la. Fa 4 anys vaig deixar el periòdic de Catalunya per dedicar-me a l'escriptura, i la primera novel·la va sortir a Holanda i l'editor estava molt content i em va demanar una idea per una segona novel·la. Jo pensant bueno, aquesta història em sortia bastant ràpid. I llavors, com ja tinc editor en Holanda, jo sóc holandès, encara més fàcil escriure en holandès, encara que aquest llibre l'he traduït jo mateix al castellà,
sí.
Però és una mica més fàcil, i per exemple la tercera novel·la ja surt en abril a Holanda, que és completament diferent, però espero que amb el temps també sortirà a Espanya.
Qui l'ha dit aquí?
Aquí és Ediciones B.
D'acord.
Que ha fet una col·lecció, està dins d'una col·lecció de que diu papel i darrere posa quan el periodisme és literatura, que és una mica llibres de grans periodistes aquí d'Espanya, que unes són memòries, altre llibre de viatges, i el primer llibre era de Ramon Lobo, que era corresponsal de guerra,
sí.
El següent serà de Bru Rovira de La Vanguardia, que també hem viatjat molt, de Jorge María Reverte. O sigui, fan una col·lecció de periodistes que han escrit llibres.
Doncs, i ara, doncs, fa quant? 3 setmanes, no?
3 setmanes,
l'últim vuelo. Calent, encara
sí.
Està.
Aquí, a Sitges, a més, la col·laboració amb els quioscos, sí. i la llibreria, tothom ho té. O sigui, ha anat, abans de sortir el llibre, he parlat amb tots els quioquers de Sitges, diu, demana aquest llibre, jo em vindré a firmar quan calgui, i segurament el mes de març farem una presentació.
Doncs n'informarem, ja ho saben, El Último Vuelo, aquesta història novel·lada a partir d'una història real d'un accident d'avió de l'any 58. Edwin Winkels, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Joan, a tu.
I, doncs això, que vagi molt bé aquest llibre i ens explicaràs el següent quan es presenti.
Això, no sé el dia encara, però faré.
Perfecte, i a tots vostès ho deixem aquí, ara notícies amb la xarxa i després els llibres amb la Rosana. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.